Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes, cada diumenge a 12:45 del migdia, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors de més talent a Accent. Els diumenges a 12:45 del migdia a Ràdio Estel.
Amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa.
Bodega Joan, especialitat en tapes, carns, peixos a la brasa i esmorzars de forquilla. Menú econòmic, cerveseria, braseria, Bodega Joan. Oberts des de 1942. Ambient futboler i culer, seu de la penya barcelonista Joan Gamper. Obert tots els dies. bodegajoan.com, carrer Rosselló 164. Reserves al 93-453-1050. 93-453-1050.
I tu, quan escoltes la ràdio?
Doncs sobretot els caps de setmana.
Preferències?
Estel. Cada cap de setmana, Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Setmana a Catalunya Cristiana.
Benvingudes i benvinguts a la redacció de Catalunya Cristiana. A través de la sintonia de Ràdio Estel, durant els propers minuts, us acostarem les informacions que hem treballat aquesta setmana a Catalunya Cristiana. Hi trobareu la catequesi del Papa de l'Audiència General dels dimecres, dedicada a la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians, i també l'actualitat de les diòcesis catalanes. Us explicarem notícies culturals i socials sense oblidar els reportatges i les entrevistes en profunditat, els testimonis i també els articles d'anàlisi i d'opinió dels nostres col·laboradors. Us acompanya a les vies de so Toni Huguet i al micròfon Rosa Maria Gené. Comencem!
Els destacats d'aquesta setmana.
En aquest número us hem preparat un primer pla que ens convida a l'esperança, a ser homes i dones optimistes en un moment en què l'Església té una escassetat evident d'efectius. Ara, més que mai, som cridats a ser llevat dins la massa i us oferim uns testimonis que en donen fe. La nostra portada ja ens dona una pista. Hi apareix mossèn Jordi Callejón, rector de Sant Jaume de Salt, envoltat de nens i nenes. I és que el tema que us proposem tracta sobre parròquies amb nova vida. És a dir, comunitats que han aconseguit revitalitzar-se. I en aquesta realitat hi tenen molt a veure preveres joves que dediquen esforços i imaginació per donar vida a unes parròquies que semblaven adormides. La situació d'envelliment que viuen moltes a les parròquies del nostre país és una realitat a la qual l'Església ha de fer front si vol seguir evangelitzant i acollir nous feligresos. Cada vegada és més habitual veure com la vitalitat que caracteritzava les parròquies ha anat desapareixent amb el pas dels anys, fins al punt que els diumenges algunes parròquies estan pràcticament buides. Aquesta situació ha posat en alerta molts rectors que, generalment saturats de feina, no han pogut fer res per evitar que tant els adults com els infants abandonin les parròquies progressivament. Amb tot, hi ha rectors, la majoria joves, que estan entossudits en revertir aquesta realitat, com és el cas de Jordi Callejón.
Jo crec que hem de tenir clar cap on hem d'anar i que han de coexistir dues maneres de fer, privilegiant-ne una, que és la de la nova evangelització, que ara sembla que ningú en parla, però que si no ens posem les piles, aquí quedarem quatre i el gat, i sí que haurem de tancar la barraca, és a dir, vull dir que dos i dos fan quatre amb aquestes coses.
Utilitzant nous mètodes més adequats a les necessitats de la societat actual, aquests preveres han arribat a aconseguir revitalitzar les seves parròquies, no només estabilitzant el nombre de feligresos, sinó fins i tot, en alguns casos, augmentant-los considerablement. A través del seu testimoni, descobrim com alguns pobles han passat de tenir una parròquia que estava a punt de desaparèixer a una que ha recuperat la seva vitalitat. Fins i tot ha propiciat que molta gent que l'havia abandonat hi tornés per celebrar la bona nova de la salvació de Crist. Mossèn Josep Mateu, rector de Vinyols i els Arcs i Riudoms, ens explica que a la seva arribada a Riudoms pràcticament no hi havia joves. Ara pot parlar d'una realitat ben diferent.
No tenim cap universitat abans de la parròquia. Ara tenim 5 o 6, no?, que fan la personal de joves. I de joves, doncs, de grup de joves en cap, ja tenim aquests 10-12 de l'Eftin, i de confirmació n'hi havia 0, i ara aquests 50-60 cada any que fan la confirmació. No? I per... i això possibilita, bueno, moltes activitats amb ells, tant a la parròquia com de convivències, com de participació a la delegació de joves, del bisbat.
El canvi de mètode va ser una de les claus a l'hora d'apropar els joves a l'Església i fins i tot va permetre la creació d'una pastoral de joves. Actualment, cada any s'hi confirmen una mitjana de 55 nois i noies. Pel que fa als adults, mossèn Mateu també ha aconseguit reactivar l'activitat i el seu interès per l'Església fent servir mètodes de nova evangelització.
I aquí hem pogut cridar, doncs, gent de més de mitjana edat i que s'han començat a incorporar i a implicar més en la vida de la parròquia, no? Llavors, a l'Albeta ja fem un seguiment de 60 persones cada mes. Quan fem alguna activitat de la parròquia, doncs, bueno, són més... i participen a la celebració de l'Eucaristia, alguns han tornat. Bueno, és una miqueta l'intent de tornar més persones a la vida de la parròquia, que ens era molt difícil, no?, fer una crida.
A Montblanc trobem que el seu plebà, mossèn Simó Gras, és un jove mossèn que va arribar fa 5 anys a la parròquia amb la intenció de recuperar-ne la vitalitat. Mossèn Gras comenta que la parròquia estava viva, però demogràficament envellida, i va decidir revisar tot el que s'hi feia per discernir el que s'havia de potenciar, mantenir o, en alguns casos, eliminar. El primer pas per aconseguir el seu objectiu va ser el de cridar la gent que volgués col·laborar amb la parròquia per després poder crear dos grups grans de treball. Encara que en el cas de Riudoms i Montblanc la implementació de nous mètodes hagin funcionat a la perfecció, mossèn Gras té clar que cada realitat és diferent i que no hi ha fórmules màgiques.
No hi cregut mai, és amb les coses mimètiques. Vale. Jo no diria mai ningú fes això que he fet jo. El que li diria és posa discerniment, tot el que tu estàs fent en el teu lloc concret, a la llum de l'Evangeli, i buscant quins són els elements concrets de la teva realitat. Perquè, si no, em faré pensar, i no ho penso, que hi ha, podríem dir, receptes màgiques, no és veritat? No, és a dir, el que hi ha és una voluntat sincera de fer, per tant, discernir a la llum de l'Evangeli i buscant la concreció de cada lloc. Perquè cada poble, cada parròquia, és una història.
Aquests joves rectors són ben conscients que cal ser capaços d'evangelitzar en el moment actual i adequar les comunitats cristianes a la nova realitat. Per això, un dels àmbits que es van adonar que necessitaven més atenció és el de l'evangelització. I és en aquest marc on s'inscriuen els sopars Alfa pels adults i els mètodes Edge i Life Teen per als més joves. D'aquesta manera s'ha aconseguit implicar la gent en la vida parroquial per poder donar vida a comunitats que ja semblaven condemnades a desaparèixer. Com ens explica mossèn Josep Mateu, el més important és l'actitud, no tant comptar amb sacerdots joves.
No és l'edat, a vegades, sinó l'actitud. No? A vegades hi ha preveres més joves que bloquegen, no? O hi ha preveres grans que col·laboren i que ajuden. No? Vull dir que jo penso que està l'edat com l'actitud, a vegades. No? Qui tingui ganes, interès o capacitats de portar coses noves, que ho faci, i qui pugui col·laborar, doncs, amb aquestes nous dinamismes, doncs, que ho faci. No? És a dir, jo penso que una bona col·laboració, sembla que són tots necessaris.
Mossèn Jordi Callejón es va trobar amb una parròquia amb moltes possibilitats, però una mica com totes. Feien el que podien amb els mètodes de sempre i va demanar ajuda als joves a la parròquia.
Vaig agafar els monitors d'aquests nanos que jo havia tingut a confirmació, grups de joves, i els vaig dir, nois, m'heu d'ajudar, perquè és que si no estic perdut. Els vam explicar el projecte i s'hi van apuntar. Bueno, que encara hi són, eh? I clar, això em van salvar la vida, perquè són gent universitària, que estan posats en tot el tema de l'esplai, que són nanos cristians, que per tant no tinc problema que l'esplai va per un costat i la catequesi va per un altre, i que tot ho tinc lligat. Aquest és el secret de l'esplai Kids.
La parròquia de Sant Jaume de Salt potser és el màxim exponent de parròquia revitalitzada. Des del moment en què va arribar a la comunitat, mossèn Jordi Callejón es va adonar que hi havia moltes oportunitats, tot i que calien canvis urgents. Els canvis van passar per una adaptació de la catequesi, tant per als més joves com per als més grans. Per als infants es va crear l'Esplai Kids, una iniciativa que suma la idea d'esplai amb la catequesi. Gràcies a aquest esplai, cada cap de setmana es reuneixen més de 180 infants per preparar la comunió.
I això és, fem una catequesi de les 4 de la tarda fins a les 8 del vespre, on hi ha l'esplai, on hi ha la catequesi que està lligada amb l'esplai, dues hores d'esplai, una hora de catequesi i la missa. No? I això és cada dissabte, juntament amb colònies, amb campaments, amb rutes, amb excursions, bueno, una mica de tot. I clar, els resultats han sigut brutals.
Un dels objectius de mossèn Callejón és que l'església no fos només el lloc on s'hi va per participar en una celebració, sinó que volia anar més enllà. Per fer-ho, el rector i el seu equip preparen les misses cada setmana de manera que siguin més intenses per als feligresos a través d'aspectes com la música o el sermó, que va acompanyat d'imatges projectades. En tot aquest treball, el rector de Sant Jaume de Salt reconeix que les expectatives dels feligresos van ajudar a iniciar aquest canvi.
En realitat, també hi ha molta gent, vaig trobar gent gairebé de la meva generació, una mica més grans que jo, de 40 i pico, i clar, et dona possibilitats d'engrescar la gent, no? De dir, també era gent que tenia moltes ganes de, clar, veure arribar un capellà jove, posa moltes expectatives, no? De dir, bueno, potser anem endavant, o si això li donarem un aire, no?
A partir de l'experiència d'aquests joves rectors, podem concloure que és important que les parròquies tinguin clar cap a on han d'anar i que cal que tots els membres de la comunitat parroquial treballin per trobar-hi una solució. En el número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana posem la nostra mirada sobre Haití. El 2010, l'atenció mediàtica d'arreu del món va fixar l'atenció en Haití. Un terratrèmol terrible, amb una intensitat de 7,3 en l'escala de Richter, ocupava els informatius. 300.000 morts, 400.000 ferits i 1,5 milió de persones sense llar eren les xifres que es repetien a totes hores. Durant un temps, Haití va aconseguir protagonitzar portades i índexs d'audiència. Però aviat altres notícies van desplaçar la tragèdia d'Haití. 10 anys més tard, els mitjans es tornen a ocupar d'aquest país caribeny per constatar que la situació continua sent crítica i que la solidaritat que es va desencadenar arreu del món no va ser suficient per reconstruir el país. Passat l'aniversari, Haití tornarà a l'oblit. Malgrat que són moltes les persones, les entitats caritatives, les congregacions religioses i els moviments que continuen compromesos amb el poble, l'haitià, que pateix pobresa, gana, corrupció i deforestació, entre altres problemes. Ens acostem a Haití de la mà de Josep Calvet, responsable de la Comunitat de Jesús, que ha pogut conèixer de primera mà la realitat del país i ha constatat que Haití no té cap interès informativament parlant.
Des del meu punt de vista, doncs, no ajuda a vendre diaris o a audiències de televisió i ràdio, a no ser que hi hagi un gran desastre com el terratrèmol del 2010, o algun cicló que hi ha hagut i que ha arrasat una bona part de l'illa. A vegades arriben coses d'Amèrica Llatina, però aquí sembla ser que no hi ha cap mena d'interès. Si Haití fos un lloc ric, si aquí hi hagués petroli, minerals estratègics, ben segur que s'aparrarien.
Josep Calvet va participar a Haití en l'Assemblea General de la Família Espiritual Carles de Foucault i ha pogut copsar la vida d'un país que lluita per tirar endavant enmig de moltes dificultats. El responsable de la Comunitat de Jesús reconeix que li encanta viatjar, però que és la primera vegada que es va trobar cara a cara amb la misèria. Calvet va descobrir una realitat molt diferent de la que vivim aquí, malgrat els molts problemes i dificultats que podem tenir. Només aterrar a Haití es va adonar que no hi podia anar com a turista, perquè, per primer cop, era conscient de ser en un lloc on la gent no només és molt pobra, sinó que viu en la misèria.
Misèria què és? Que et falti de tot. Menjar, vestit, sanitat. El sistema sanitari pràcticament no existeix. I el que existeix està suportat doncs, per entitats caritatives. No hi ha justícia, no hi ha justícia social. Però qui mana? O sigui, és un país on el 80% de la població és pobra. I d'aquest 80%, un 20% són mísers, o sigui, més que pobres. I, en canvi, hi ha un 20% de gent molt rica o riquíssima que viu doncs, a les seves fortaleses.
Un dels moments que més va impactar Josep Calvet durant la seva estada a Haití va ser la visita al memorial del terratrèmol del 2010, un moment dur i molt trist, reconeix.
Va ser un dels moments més emocionants, sí, més emocionants. I també una mica més tristos, no?, perquè s'estan caient els revestiments de marbre de les parets. És un espai trist on hi ha, malgrat això, hi ha uns escrits d'un escriptor d'Haití, concretament nascut a Porto Príncipe, parlant molt bé de la joia de la seva ciutat, no? I com aquest terratrèmol l'havia rebessat.
Una vivència que ha tocat profundament Calvet i que l'interpel·la a mirar la realitat d'una altra manera.
Amb el que va fer, em va fer ser molt conscient de que després d'haver vist allò, viscut allò, i aquest testimoni, jo he d'intentar ser el de la vida més generós. Intentar ser més, un home més de pregària, també. Més sensible, és a dir, sembla que allà ho escric. No, jo no puc anar pel carrer i veure una persona tirada i com a mínim no dedicar-li un, no dedicar-li una mirada o un bon dia si l'home...
Interioritats de la redacció.
Aquesta setmana ens acompanya als estudis de Ràdio Estel el nostre company periodista Miquel Àngel Codina. I l'hem convidat perquè ens parli d'una entrevista que ha fet a Joan Riera i Domingo, gerent de l'empresa Rifer Rocafé. Benvingut, Miquel Àngel.
Hola, què tal? Com anem?
Ara feia dies que no ens visitaves.
Doncs sí, ja tenia ganes de tornar-hi.
Molt bé. A veure, explica'ns què és l'empresa Rifer Rocafé. Què es dedica?
Doncs mira, aquesta empresa és l'única a tot Catalunya que es dedica a la fabricació, restauració i electrificació de campanes. I cal dir que també es dedica al sector de la megafonia.
Uh-huh. I has entrevistat el seu gerent, el Joan Riera.
Ah, exactament. De professió és enginyer electrònic i en Joan és el gerent de l'empresa Rifer Rocafer des de fa 30 anys. Ahir m'explicava que quan era petitet, tenia uns 10 anys, una cosa així, doncs ja feia d'escolar i tocava les campanes a l'església de Setcases, on passava l'estiu amb la família.
O sigui que li havia de petit ja aquest enamorament per les campanes, no?
Oi tant, oi tant. I em deia que amb el pas dels anys, doncs la seva vocació s'ha convertit en el seu ofici.
I com estem en el tema de campanes? Estem en un bon moment? S'estan recuperant? Què et va explicar?
Doncs mira, jo crec que sí, després d'un temps que la situació era veritablement trista, descoratjadora, ara doncs, vivim una mena de renaixença de les campanes. S'han creat, per exemple, col·lectius de campaners per promoure l'activitat campanera. Molts campaners que estaven abandonats, doncs ara s'han pogut revitalitzar.
Uh-huh. I també et va explicar com és el procés de construcció de campanes, no? Que deu ser molt laboriós i artesanal, imagino.
Uau, sí, és molt complexa. I m'explicava doncs, que un cop tenen l'original de la campana amb fang, doncs es fa el motllo exterior, després s'elabora també un motllo interior, sobreposen tots els motllos i a l'espai que queda entre tots dos i aboquen el bronze a uns 1.800 graus aproximadament.
Uf.
Cal dir, sí, és genial això. I aleshores a la campana aquesta doncs, es fica sota terra. Aleshores passen uns quants dies i m'explicava en Joan que fonen sempre els dijous a l'hora de l'Àngelus i que la deixen allà fins al dilluns següent. Aleshores, posteriorment, ja freda, la desenterren, trenquen el motllo, d'aquí ve precisament l'expressió trencar motllos, i la fan tocar, la poleixen, li fan diferents acabats, tot molt, molt artesanal.
O sigui que ara, els dijous a les 12, a l'hora de l'Àngelus, ens hem d'en recordar que s'està fabricant una campana.
Doncs sí, no? sí, és veritat.
I, de fet, expliques també el titular que has posat amb aquesta entrevista, Miquel Àngel.
Doncs sí, m'explicava doncs, que quan sent una campana sap si l'ha fet ell o no, perquè, com t'explicava, doncs és un procés molt artesanal i, bueno, de fet, a la seva empresa elaboren campanes de diferents mides. La més petita m'explicava que pesava uns 10 quilos i la més gran, 5.000 quilos.
5.000 quilos, 5 tones? Estem parlant d'una campana?
Immensa, immensa.
Deu sonar estupendament.
Sí, la veritat és que a l'entrevista ell doncs, transmetia una passió immensa per al seu ofici, que és la seva vocació, també.
Que això és molt important, no? Poder compaginar aquesta vocació amb el,
sí,
amb el
sí,
seu
ofici. No tothom ho pot dir, però bueno, nosaltres també, com a periodistes, també és la nostra vocació i el nostre ofici.
Clar, nosaltres som comunicadors, almenys intentem
sí,
ser-ho.
Sí, sí.
Les campanes també són un mitjà de comunicació?
Oh, i tant. I m'explicava doncs, que, sobretot antigament, les campanes marcaven la vida dels pobles perquè transmetien una gran quantitat de missatges a través dels seus múltiples tocs, no? A més dels quarts i les hores, doncs, hi ha tocs de festa, de missa, de mort, d'alarma, i bueno, també doncs, comentava els tocs per a la pregària del matí, per l'Àngelus que dèiem del migdia, la pregària de la tarda... molts, molts tocs.
Clar, és tot un món, no?, això de, tot un de, les, món, campanes, de les campanes, que vas descobrir tu sí, a través sí, sí, sí. de...
És un univers veritablement fascinant.
Doncs no expliquem res més a l'entrevista, perquè si no, no quedarà res pels nostres lectors i oients.
No, però mira, jo diria
sí, encara
que...
sí?
No, ens podem encomanar-nos a Sant Paulí de Nola, que és el patró dels campaners.
Ah, això
com
és...
m'explicava el gerent, sí, sí.
També ho tindrem en compte. I
perfecte.
Molt breument, Miquel Àngel, ens sí. pots avançar en què estàs treballant?
Doncs mira, l'altre dia vaig fer una entrevista a la periodista Sònia Pau, que ha escrit un llibre que es titula Fils trencats, i aquí doncs, repassa la història d'Arrel Fundació, que és una entitat que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones sense sostre de Barcelona. I la veritablement és que és una entrevista que no us ho podeu perdre, perquè és molt humana i bueno, m'explica una realitat molt dura que tots els que vivim a Barcelona, doncs, malauradament, veiem sempre cada nit gent dormint al carrer.
Doncs, Miquel Àngel, gràcies per compartir aquesta estona. Llegirem aquestes entrevistes amb molt d'entusiasme i amb molta atenció. Gràcies vale. i fins la propera.
Fins la propera.
Però no hem esgotat els continguts d'aquest número, perquè tenim més temes per oferir-vos i que us hem preparat aquesta setmana a Catalunya Cristiana. Us proposem més entrevistes, més reportatges i més seccions per gaudir i que ara us anunciem breument. En aquest número presentem la nova carta pastoral de Sebastià Taltavull, bisbe de Mallorca. Amb el títol Batiats, confirmats i enviats, el text convida els diocesans a posar-se en actitud d'església en sortida i a treballar la carta individualment i col·lectivament.
La carta pastoral és un document obert. És la paraula del bisbe que convida tota la diòcesi a llegir-la personalment, a treballar-la en grups organitzats o espontanis, aprofundir en els seus plantejaments i propostes, a pregar amb les pregàries que conté o amb les que espontàniament redacteu. I també, perquè és una carta, a respondre.
Solidaritat amb Terra Santa. Un any més, la coordinadora d'episcopats que sostenen els cristians de Terra Santa ha viatjat a Jerusalem, Ramala i Gaza. Els prelats han constatat la resistència i la perseverança dels cristians, comenta el bisbe italià Rodolfo Cetoloni.
Questo esserci nonostante tutto, questo esserci...
Aquesta presència, malgrat tot, és una presència en una situació que des del punt de vista dels adults sembla que no té solució. I probablement en aquest moment no es veuen solucions, però aquestes persones han de viure, per la qual cosa necessiten que algú visqui amb ells, que els ajudi en les necessitats que tenen, que comparteixi la vida amb ells. Aquest és un signe que cap guerra, cap mur ni cap odi podrà destruir.
En aquest número ens fem ressò d'un informe de l'Observatori de Turisme. Segons les dades que publica, el patrimoni eclesiàstic és el pol turístic més visitat de Barcelona. Segons el director del Secretariat de Turisme, Peregrinacions i Santuaris de Barcelona, mossèn Josep Maria Turull, l'Església de Barcelona ofereix un patrimoni d'altíssima qualitat.
Hem de tenir present que el monument més visitat de la ciutat de Barcelona és una església, que és la Sagrada Família. Però al darrere hi ve també la Catedral de Barcelona, que és molt visitada per molta gent al llarg de tot l'any. N'hi ha d'altres, com Santa Maria del Mar, que realment també doncs, són molt visitades, també pel ressò que ha tingut a través doncs, dels llibres, del llibre que l'ha promocionat i de la sèrie de televisió.
I aquesta setmana recollim la presentació del llibre Els 25 anys del Concili Provincial Tarraconense, que recull les reflexions d'un bon nombre de membres conciliars. Ens en parla un dels coordinadors del llibre, Aureli Ortín.
Dues de les persones que vam estar allà, la senyora Montserrat Coll de Tarragona i un servidor, diaca de Barcelona, hem pensat que seria bo tornar a escoltar la veu de les persones, d'algunes de les persones que van intervenir aleshores, i confegir aquest llibre. Estem molt contents perquè la convocatòria aquesta que hem fet han respost 67 persones i s'ha pogut, diríem, elaborar aquest llibre. És com un ressò del Concili, és tornar a escoltar les veus d'aquelles persones que valoren com van viure aquell Concili.
Que podeu col·laborar amb nosaltres a través de les seccions Cartes al director i Notícies al lector, i que també ho podeu fer a través de les nostres xarxes socials, Twitter, Facebook, Instagram. Gràcies per la vostra atenció. Salutacions de Toni Huguet, el control tècnic, i de qui us ha parlat, Rosa Maria Gené. Ens retrobem la setmana vinent, si Déu vol.
Podeu comprar Catalunya Cristiana a liquiosc.cat, a la vostra parròquia, o fer-vos subscriptors a través de la nostra web catalunyacristiana.cat o del telèfon 93 409 28 10.
Sé que te'n vas.